A Ser Catalunya, aquí, amb Josep Cuní.
Un terratrèmol,
qué gran tipo,
Xava.
Qué gran tipo. Hola, mi amor, yo soy tu cuervo.
No, yo soy tu lobo.
Ahora con lo de Po.
Sí. De tota manera, quan dic que l'he vist millor que les darreres ocasions, és perquè a les darreres ocasions me'l vaig trobar una mica baix de to en relació al que havia estat sempre, perquè havia estat un autèntic terratrèmol. El Gorrotxaga entrava com ara a l'estudi. Bé, avui se m'ha carregat els auriculars.
Els micros.
Fixa't, només això. Però ha sigut una persona empenta i que realment demostra que la base cultural la té àmplia.
I tant. I tant. I com passa amb la gent de cultura, doncs, no es nota.
I és una icona, la veritat és que...
Porta posat, és com un vestit. La cultura és un vestit, no es nota, no has d'anar demostrant res. Els que demostren i són pedants no té res a veure amb la cultura.
Segurament és que en tenen menys.
Exacte.
De la que aparenten i necessiten dissimular. Madonna ha comparat Putin amb Hitler i utilitza un quadre d'un pintor espanyol, Artur.
Sí, aquest és un vídeo que ha tingut a través de les xarxes socials un gran èxit, que ha comparat a Putin amb Hitler i ha utilitzat aquesta obra d'aquest artista, que ella ja havia comprat quadres d'aquest artista, Jesús Arrué, que veritablement fa aquest tipus de pintura molt realista i que, naturalment, amb una projecció com la que té Madonna, amb 17 milions de seguidors i amb uns visionats de més de 13 milions, doncs segurament l'ajudarà molt a la seva carrera. És veritat que ella havia comprat aquesta obra i, a més, també és veritat que d'alguna forma està molt involucrada en tots els temes de la guerra i havia denunciat el règim de Putin quan va anar a fer un concert i el règim de Putin va amenaçar a Madonna amb poder-la arrestar per haver fet i promoure el comportament homosexual. Per tant, en fi, Madonna i Putin naturalment no quadren massa bé.
No quadren massa.
I ha utilitzat això. És un retrat que es veu a Putin caracteritzat de Hitler. I
no és difícil, he vist les manifestacions aquestes sí. Dies, hi ha la famosa fotografia aquesta del sí. Putin amb el cabell al sol, la front, poses un bigoti i és la...
I moltes vegades el bigoti li posen el mateix nom de Putin i sí. I, bueno, i clar, hi ha aquesta associació que no només és iconogràfica, no?, sinó en aquests dies estem veient que és molt simbòlica.
Sabeu que una de les grans ficades de pota del Putin és aquesta acusació de nazis sabeu que el Zelensky és jueu.
Clar.
Que és una cosa que dius, home, potser aquí t'estàs equivocant una mica.
Bueno, és que avui he llegit que abans de la Segona Guerra Mundial, abans de tota la massacre que va haver amb els jueus justament a Kiev, un de cada quatre ciutadans de Kiev era jueu.
Sí.
És a dir, hi havia més de 150.000 jueus que van quedar reduïts a 50.000 i per això hi ha aquest memorial que justament s'ha bombardejat aquests dies, no? Com es diu...
És veritat que quan van entrar... Quan
el
van
de Babillar.
De Babillar, el barranco de Babillar.
Que és on van concentrar els jueus, que els hi van dir que anessin a l'any 1941 a l'operació Barbarossa, i els hi van dir que anessin allà o si no els fusellarien, i un cop allà els van matar tots.
Yevtushenko li va dedicar un poema a això, precisament.
Sí, a Babillar.
Sí,
És un dels llocs emblemàtics de l'Holocaust, l'Holocaust per fusilament.
Doncs ha quedat malmès amb un dels míssils que va impactar en aquella torre de telecomunicacions que va matar també persones, no? És a dir, veritablement, en fi, sembla que...
Està que dir que els ucranians, quan va començar la invasió a Alemanya, tenien l'esperança de que els alemanys es alliberessin del stalinisme, perquè Stalin havia provocat una massacre, per fam, va matar 4 milions d'ucranians per fam, i pensaven que seria una liberació, lo dels alemanys, i aquí va haver un petit equívoc, que es van creure alguns nacionalistes ucranians que els nazis podien ser una taula de salvació contra els alemanys. Però de seguida es va veure que no. És veritat que hi ha molts ucranians que van participar a atrocitats
del...
El del costat de l'exèrcit alemany. Saps que hi ha molts guàrdies de concentració, de camps de concentració...
Eren ucraïnesos.
Bueno, no sé si es diu ucranians...
Ucraïnesos.
Nosaltres al diari diríem ucranis, que és una cosa que a mi em sembla raríssim, no?
Bueno, en castellà és ucranios, no?
Sí, ucranians, ahir, el Magí feia la matització, la diferència. Perquè en castellà és una de les poques llengües on desapareix aquesta I, que es manté en català i a molts altres idiomes, d'Ucraïna. No Ucrània, Ucraïna. A partir d'aquí, ucraïnesos.
Pues el que passa és que de seguida es van donar compte de que per ells eren eslaus com els russos i que els van apel·lar i que els convertien en esclaus, en població esclava, i va començar una resistència, hi havia partisans, guerrilla partisana ucraïnesa en tota aquesta època. Però per aquesta petita confusió al començament de la invasió, és el que l'ha donat al Putin, lo de dir-les nazis als ucraïnesos.
Des d'un punt de vista de la història de l'art, del món de l'art, la guerra, evidentment, està fent unes desfetes terribles. També pot castigar alguns museus de referència que pugui haver-hi a Ucraïna? Sí. Ho dic perquè ho ignoro.
No, de fet, la guerra tindrà dues derivades molt clares que ja s'estan veient en aquest moment. D'una banda és la destrucció del patrimoni artístic, això és conseqüència directa de la guerra i que, naturalment, davant del drama humanitari que estem vivint, doncs, és una derivada que podríem dir d'una transcendència molt, molt menys important. Però és veritat que, per exemple, el Museu d'Història Local ja ha estat incendiat i han desaparegut més de 25 obres de Maria Primachenko, que és una artista important d'Ucraïna i que havia guanyat el Premi Nacional Shevchenko, que estava considerada, diguéssim, una de les grans artistes de l'època. És a dir, ja hi ha hagut un mal en un museu que s'ha incendiat. El que parlàvem del Baby Yar és important també, és a dir, és un símbol, i més coses passaran. I després l'altra derivada és la que ja s'està veient amb els oligarques russos. Els oligarques russos eren un dels pilars que sustentaven el mercat de l'art modern i contemporani. Pensem, per exemple, sense anar més lluny, que Roman Abramovich té una fortuna de 9 bilions de dòlars i havia comprat obres de Bacon.
En una setmana n'ha perdut 4.000 milions.
Sí,
però... I es ven al Chelsea, no?
Sí. Per cert, m'han dit que tu el volies comprar.
No, jo no.
Avui tothom em diu que l'altre vol comprar el Chelsea, ningú vol comprar el Chelsea. Si està d'oferta.
Està d'oferta, però vaig llegir que aquest boxejador McGregor i el volia comprar. És a dir que, no sé, crec que les notícies del Mundo Deportivo deien això, que el volia comprar. Però el que és evident és que Abramovich i molts dels oligarques russos eren compradors d'art importants. Per exemple, Abramovich, la seva segona dona, Dasha Sukova, és una de les agents d'art més importants que hi ha. És la filla d'un altre oligarca del món del petroli, que es va casar amb Abramovich, van muntar...
Que és a partir d'aquí Abramovich va fer la fortuna.
Exacte. A partir d'aquí fa la fortuna. Ell, a més, amb Abramovich fan aquest projecte del Garage Museum a Moscou, que va associat a una revista amb una remodelació del Rem Koolhaas, del gran arquitecte, i que, a més, té obres importantíssimes. I ara ells s'han separat. Aquesta Dasha Sukova s'ha casat amb un, crec que és net del Niarcos, és a dir que...
Tot queda en família.
No li ha anat malament, sí. Però...
Ha sortit del foc i ha caigut a les braces.
Exacte, però és evident
pobreta.
Sí, és evident que tot això es veurà en els pròxims mesos, entre altres coses, perquè, clar, tots aquests oligarques, amb les sancions que la comunitat ha posat d'una manera ràpida, eficaç i coordinada, que és una manera és una guerra, naturalment, contra el règim de Putin, I això, naturalment, tindrà un impacte que el veurem aviat. Perquè és que ara el mercat dels grans Allmasters i obres importants estava entre els russos i els emirats.
També eren grans impulsors de la música clàssica.
També.
Que començarem a veure com van caient de tots els programes.
El ballet del Marinsky acaba de caure.
Tenies entrades,
evidentment. Ja. No, sí. I ja vaig veure que la darrera vegada que l'orquestra del Teatre Marinsky va actuar aquí a l'Auditori fa qüestió d'un mes. Ja hi va haver protestes a la porta perquè Gergiev, el director, que ha estat el gran protector
de Putin.
No, perdó. ha estat el gran protegit de Putin, a partir del qual el Marinsky ha crescut d'una manera brutal. Clar. I l'aposta que va fer Putin, que havia sigut alcalde de Sant Petersburg, recordem, pel Marinsky, i per tota la proposta que li feia Gergiev, era realment important, perquè s'han construït noves sales de concerts, ha quedat el Marinsky històric només per algunes representacions molt concretes de ballet i alguns concerts extraordinaris. La resta és ja un gran complex artístic musical, amb el seu propi conservatori modernitzat, amb altres sales de concert, etc, etc. I Gergiev li estan anul·lant ja no només els concerts, ja l'han vetat a l'Escala de Milà,
a tot arreu,
a tots els teatres, on hi tenia contractes d'adhesió habituals i de direcció habituals, i també d'alguna de les altres orquestres europees que ell també dirigia.
Bueno, és aquesta mena de moving que Europa està exercint, no? Ja que no pot entrar en guerra militarment.
De moving positiu, diguem-ne, en aquest
cas.
És
un moving, és una forma, doncs, de refús, no?, que s'està produint en el món de l'esport.
Sí, que això ja veus que ho discuteixen, que s'hagi de fer, perquè és barrejar les coses, no?
En aquest cas, que és tan proper a Putin, potser té justificat.
No, però el problema ja no és amb qui sigui proper a Putin o qui hagi estat un protegit o un protector, perquè poden ser les dues coses a l'hora de Putin, sinó que sembla que hagis de identificar qualsevol persona russa i l'hagis de fer-se significar sobre aquest moment, com si hagués de demanar perdó per ser rus. Cosa que passa, eh?
No, i que passarà.
Quan hi ha tants russos que estan lluitant en contra de
la guerra. Totalment, ahir vam escoltar en aquest programa una traductora, una periodista i una científica, en fi, que van explicar unes coses terribles.
I està que tenen nassos, per protestar a Rússia. No és
de la desinformació que viuen les seves famílies, perquè des de Rússia els truquen cada dia i els expliquen una pel·lícula que no té res a veure amb el que està passant realment a Ucraïna, perquè la censura és total i absoluta. Ara acabem de donar la notícia que hi ha un mitjà que era privat independent que baixa la persiana, una ràdio russa, perquè no vol complir amb les obligacions de la propaganda i de la censura. I la resta, doncs, supeditats al que diu el Kremlin.
Sí, aquest és el punt. I
el Kremlin continua sense parlar de guerra, sense parlar d'invasió, i aquestes són paraules prohibides en els mitjans de comunicació russos en aquest moment.
Però tard o d'hora tot se sap.
Evidentment.
En el món d'avui globalitzat, tard o d'hora...